Això és el programa Ciència a l'abast de tothom, en Josep Maria Casas.
Molt bon dia, amics de la veu de Navàs. Ens hi posem amb un nou programa de Ciència a l'abast de tothom. També sabeu que es pot escoltar a través de la nova web, de les millores que té l'emissora. Aquest web és www.laveudenavàs.cat, on ens podeu escoltar i podeu descarregar els programes a l'apartat Programes a la carta durant la setmana. Un avenç més de l'emissora, de la nostra emissora, en el dial 107.9 de la ràdio. Avui ens dediquem a un programa a tractar d'un tema, en el programa aquest, doncs, de ciència a l'abast de tothom, a tractar un tema ambiental també preocupant. Podríem dir que tots els països avançats, sobretot els Estats Units i Europa, a més de la crisi, de les borses, de l'automòbil, de la construcció, hi ha problemes afegits. En aquest cas, ens referim a que any rere any creix la quantitat de residus que generem els ciutadans i que no saben ja què fer-se'n. Sobretot els residus dels envasos. I avui dedicarem el programa en aquest apartat. Guerra als envasos. Cada català genera un promig de 1,6 quilos de deixalles a casa seva. O sigui, cada un de nosaltres, cada dia, doncs, produïm a la bossa d'escombraries un promig de 1,6 quilos de residus. Són 585 quilos l'any. I prop de 20 quilos cada un de nosaltres, no cada família, cada persona, cada navassenc, i prop de 20 quilos, si els comptéssim tots els que genera la comunitat, podríem dir. Els de la indústria, els de la ramaderia, els sanitaris, els del pagès, els de la construcció, els dels vehicles que abandonem, pneumàtics vells, fins i tot els nuclears hi hauríem de comptar. Per tant, cada dia quan ens anem a dormir hem produït 20 quilos de residus cada un de nosaltres, i a la bossa de la cuina 1,6. La Unió Europea l'any passat en va generar també un promig de 512 quilos cada persona i cada any. Això ve també a ser més d'un quilo cada dia. I on van a parar tota aquesta quantitat de residus? El 40% es recicla, més o menys, el 20% s'incinera, es crema a tota Europa, i el 40% encara va a l'abocador o més. Si comptéssim tots els residus que fa la Unió Europea, doncs al cap de l'any són més de 2.500 milions de tones, una bestiesa. Llavors, la mateixa normativa europea, el que se diu les directives d'Europa, el desembre passat, el 2008, van desplegar una nova legislació, una nova llei pel tema dels residus, que van dir que es havia de seguir una colla d'etapes per mirar de reduir-los. Primer, prevenir, vol dir fer-ne pocs. Mirem de reduir i de fer-ne els mínims possibles. Si en fem, reutilitzar els residus que es puguin. O reciclar-los, que vol dir tornar-los a enviar a un tipus de fàbrica on els fondran, o els descomposaran, o els trituraran, etc. I finalment, quan no se sap què fer-ne, si n'hem fet pocs, els hem reutilitzat les vegades que puguem, els hem reciclat, han d'anar a l'abocador. Es vol invertir la tendència d'això, que la gran quantitat de residus encara va als abocadors. S'exigeix que la matèria orgànica se'n faci compostatge. Aquí això ja ho estem fent, i força bé. I s'exigeix que a tota Europa es reciclin almenys el 50% dels residus que fan les famílies. Els residus tots de paper, de plàstic, de vidre, i que el 70% de la construcció també recicli els seus residus, cosa que no passa encara. Si ens acostem més a prop, al Bages, tota la comarca nostra, l'any passat es van recollir 23.000 tones entre paper, vidre i envasos. 23.000 tones. I a l'abocador encara n'hi van anar 63.000 tones de residus. Total, que el Bages cada vegada genera més residus, però com que una gran part el reciclem, a l'abocador es redueix. Mira, això és una petita millora. Total, l'any passat es van produir a tot el Bages 86.000 tones de tot tipus de residus, diguem-ne, urbans. Una part d'aquests, doncs, ja diem, reciclats com a paper, cartró, vidre, envasos, i una part important a l'abocador. I a casa nostra, a Navàs, sap greu donar tantes dades, però en abast es van recollir 840 tones de residus valoritzables l'any passat, i quan dic valoritzables vol dir que encara es van aprofitar matèria orgànica per fer compostatge, el vidre per tornar a fondre i tornar a fer ampolles o vidres de finestra, el paper cartró doncs, tornar a fer paper, els envasos lleugers doncs, on s'aprofita, per exemple, l'alumini, etc. Per tant, d'això en vam generar a Navàs, l'any passat, 840 tones. I a l'abocador encara n'hi vam portar a Navàs 1.845 tones. Total, que el 68% dels residus que fem encara van a l'abocador. Però el tema que ens ocupa avui no serà tant només només residus així en genèrics, sinó ens centrem en els envasos, les bosses, els plàstics, els metalls, els tetrabrics, el vidre, el paper cartró, tot això, que en generem cada vegada més, això no té, sembla, aturador, i que preocupen realment les autoritats i els gestors autoritzats. Hi ha una forta sensibilitat en dir que s'ha de fer alguna cosa. Per això hem titulat el programa d'avui Guerra als envasos. El món, si contéssim tot el planeta, sortia l'altre dia un escrit que deia que es consumeixen cada dia un trilió de bosses de plàstic. Un trilió, que això és un 1 i 18 zeros. I que només el 10% d'aquestes bosses es reciclen cada dia. Els residus aquí a Catalunya van augmentar, en els últims 15 anys, han augmentat un 82%. I una gran part és degut als envasos, que en els residus ja n'hi ha un 20 o un 25% d'això, dels envasos de paper, de vidre, de cartró, sobretot de plàstic. A Catalunya diu que consumim 14 milions de bosses de plàstic cada setmana. O sigui, 14 milions de bosses de plàstic, d'aquestes que ens ofereixen als supermercats, a les botigues, les compres doncs, electrodomèstics, etc etc. Uns 14 milions de bosses de plàstic cada setmana al nostre país. Les bosses de plàstic, la majoria no són biodegradables. Encara que fa un temps que n'hi ha de biodegradables, fetes de fècula, de blat de moro i tal, la majoria no ho són. I la majoria també acaben a l'abocador com a restes contaminants doncs, importants. Molts cops ja veiem que ballen pels boscos, pels racons d'un pantano o d'un embassament, fins i tot al mar. Són un greu problema. Quan se'n fa compostatge de la matèria orgànica que recollim a casa, com que van en una bossa que no és compostable, aquesta bossa també no desapareix mai. És un residu que, diguem, tardes minuts en utilitzar-lo, aquesta bossa, i que pot trigar, diuen, fins a 400 anys a destruir-se. No tot és igual, perquè cada bossa de plàstic també el material no és el mateix, el polietilè, el polipropilè, etc., són derivats del petroli, però poden tardar molts anys, més de 100 segur, si ningú les toca que es vagin destruint per elles soles, es vagin degradant. S'ha trobat un cas curiós, per exemple, de l'Ajuntament de Nova Delhi, us parlo de lluny, de la Índia, acaba de prohibir, sota multa i presó, l'ús d'emmagatzemar, de vendre i d'utilitzar les bosses de plàstic a les botigues de la ciutat. I sabeu per què? Doncs perquè les vaques sagrades de la Índia, que corren, que campen pels carrers de Nova Delhi, s'alimenten doncs, d'escombraries, la majoria, i un estudi ha demostrat que cada vaca té en el seu estómac una mitjana de 300 bosses de plàstic. O sigui que al menjar-se els residus, al menjar-se les coses doncs, que troba pel carrer, de fruita i de verdures, o moltes d'elles envasades en plàstic, doncs se les van emportant a l'estómac, no es digereixen, el suc gàstric no les pot pas destruir, no és degradable, i diu que han calculat, han trobat, han fet un estudi, que les vaques sagrades de la Índia poden tenir una mitjana de 300 bosses de plàstic en el seu estómac. Tot un rècord, un mal rècord, podríem dir. A nivell internacional, la bossa de plàstic no està d'un sol ús, no està prohibida. Es pretén reduir el seu ús, però per problemes que estem dient, o es pretén imposar-hi un recàrrec, com anirem veient en el programa d'avui. Actualment, a Catalunya, per exemple, el preu del que val la bossa s'incorpora amb el que comprem. No és que ens la donin gratuïtament, sinó que s'ha incorporat en els preus dels productes. S'han incrementat els productes per comptar la bossa. El que sembla, les autoritats doncs, veuen que no es pot continuar distribuint gratuïtament les bosses i d'aquesta manera desmesurada, com fem a l'actualitat. Les dades de l'últim any donaven que a Catalunya els envasos lleugers, o sigui, aquests que tirem al contenidor groc, on hi van doncs, material de metall, a vegades doncs, llaunes de sardines, podríem dir, o material de plàstic, envasos doncs, dels detergents, o els tetrabrics famosos del suc de fruita fins al vi o l'aigua, o també el film, diguem, el film vol dir la bossa de plàstic en si, han representat uns 70 quilos per cada català l'any passat. Per tant, en aquest contenidor groc hi ha uns 70 quilos d'aquestes bosses, diguem, de que en diuen lleugeres, d'envasos lleugers. El vidre, que s'ha recollit en el contenidor verd, ha representat uns 40 quilos per cada català l'any passat. I el paper cartró, uns altres 40. Per tant, en aquests tres contenidors que tenim aquí al carrer, doncs de recollida selectiva, més o menys hi ha uns 40 quilos per cada un de nosaltres de paper, uns 40 de vidre i uns 70 d'envasos cada any. Quines causes podríem dir que han influït en augmentar tant aquests residus d'envasos últimament? Doncs que han desaparegut els envasos retornables com es feia abans, tot el tema doncs, de portar el cabàs o de tornar l'ampolla doncs, de vidre es va eliminant doncs, perquè és més còmode agafar-lo de nou. No? S'ha incrementat el consum tant de l'aigua com dels refrescos, com de la cervesa, amb envasos doncs, no retornables, abans la majoria eren retornables, ara són d'un sol ús. Hem canviat també la manera de comprar, en vez d'anar al comerç tradicional o a la botigueta, a la botiga, solem anar a l'autoservei, a la gran superfície, a la distribució grossa, on doncs, abunden aquestes bosses de plàstic, podríem dir-ne. És també un tema de màrqueting. Molts empresaris els interessa moltíssim posar la seva etiqueta en aquestes bosses que te la vas passejant d'un lloc a l'altre. Trobem els ciutadans dificultats per comprar diguem, els productes doncs, més a granel, o amb un bar retornable o a garrafes, cada vegada és més difícil això. És clar, per un fabricant resulta més car reciclar una bossa que no pas fabricar-la de nou, i mentre això sigui així, doncs costa anar-les eliminant. Pensem que l'origen de les bosses de plàstic també és el petroli, els derivats de la indústria petroquímica, petroli i els seus derivats, que això ho transformen en polímer, que és el plàstic, i que reduint el seu ús, doncs reduiríem també el consum de petroli, que és un recurs no renovable que pot durar, doncs està previst que n'hi ha unes reserves per uns 50 anys i que és altament contaminant. Per tant, a més de tot el que hem dit, del problema que creen aquestes bosses i aquests envasos, fem un consum d'una matèria primera, com és el petroli, no renovable. Tornem en uns minuts amb la guerra als envasos a la veu de Navàs en el programa de Ciència a l'abast de tothom.
Every time I think of you, I get a shot right through into a bolt of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find, living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free, but that's the way that it goes, and it's what nobody knows. And every day my confusion grows. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment you say the words that I can't say. I feel fine and I feel good. I feel like I never should. Whenever I get this way, I just don't know what to say. Why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure what this could mean. I don't think you're what you seem. I do admit to myself that if I hurt someone else, then I'll never see just what we're meant to be. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment you say the words answer I can't say. Every time I see you falling, I'll get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment you say the words that I can't say.
Seguim amb la guerra als envasos en el programa de Ciència a l'abast de tothom a la veu de Navàs. Hem dit que a Catalunya cada setmana es consumeixen 14 milions de bosses de plàstic, que això és el que preocupa, uns 700 milions de bosses cada any. I aquests envasos doncs, volen pels abocadors, a vegades pel bosc, pel mar, per les plantes de compostatge, en fi, tots tenim constància de que són un greu problema. Com es fa ara el sistema de gestionar els residus dels envasos quan els portem al contenidor groc? I què es pensa fer a no tardar gaire temps? Doncs actualment hi ha un sistema a tot Catalunya i també a tot Espanya que se'n diu el SIG, que vol dir Sistema Integrat de Gestió d'Envasos. SIG, Sistema Integrat de Gestió d'Envasos. Que en essència consisteix en el següent. La llei, diguem, obliga els empresaris que posen envasos al mercat a respondre d'ells durant tota la seva vida. Per tant, incloent la gestió després dels residus una vegada s'han recuperat. Com es fa això? Doncs els que envasen, els envasadors de productes que comprem i que tenen un envàs, imaginem-se, des d'un suc de fruita fins a una laca o fins a un recipient on té dintre doncs, un detergent, no? Doncs aquests envasadors paguen una tarifa, un cost, per cada envàs que es posa al mercat, perquè després es pugui gestionar bé això, perquè té un cost el gestionar-ho, el tornar-ho a emportar-se-lo, diguem, des de la deixalleria fins a reciclar, això té un cost. Doncs això, els envasadors paguen, hi ha una tarifa per això. A més de que pels envasos, encara que no ens ho sembli, ja hem dit que també ens cobren a nosaltres, els consumidors. L'envàs aquell no és gratuït, la bossa tampoc és gratuïta, no? Aquestes empreses que gestionen aquest tipus d'envasos se'n diuen Ecovidrio, pel tema del vidre, que l'any passat a tot Espanya van recollir 650.000 tones d'envasos de vidre, que són les que van al contenidor verd, i pel tema dels envasos de cartró, paper cartró, se n'encarrega Ecoembes, que l'any passat doncs, també va recollir més de 100 milions de tones de paper a tot Espanya i en va reciclar força. I el vidre, doncs, també. El paper doncs, es recull de forma selectiva, això que diem en el contenidor blau, també a vegades porta a porta, quan són grans cartrons o que es poden recollir dels comerços o de les oficines, es porta a la deixalleria o punt verd, que se'n diu a moltes zones d'Espanya, i d'aquí doncs, s'envia a reciclar. A més d'Ecovidrio, pel vidre, Ecoembes, pel paper cartró, també hi ha Ecoplàstic i Ecoacer, per les llaunes d'acer. No? Espanya també podríem dir que té un sistema mixt. Moltes vegades les comunitats autònomes o els consells comarcals o els ajuntaments s'encarreguen de recollir selectivament doncs, això dels contenidors i transportar-ho a la deixalleria o fins i tot transportar-ho al reciclador, i que després empreses com Ecoembes, Ecovidrio o les seves filials fan la recuperació, la reutilització, el netegen, el fonen, el cremen el que calgui, el tornen a destintar si és paper doncs tintat per tornar a reciclar. S'ha demostrat que aquest sistema SIG, Sistema Integrat de Gestió dels Residus d'Envasos, no és gaire eficient, no assoleix de cap manera els objectius de recollida dels envasos lleugers, sobretot, en el vidre i en el paper, sí. Diguem, el provisor d'Espanya és que el vidre, pràcticament del que es posa al mercat, el 65% es torna a reciclar, i el paper més del 50%. Però, en canvi, no els envasos del contenidor groc. Aquí està el problema. Aquells envasos que en diem lleugers, des de bosses de plàstic fins a llaunes doncs, de ferro o d'alumini, fins a llaunes doncs, a vegades de conserves, fins a envasos dels detergents o tal, o fins a plàstics de tot tipus, no cal dir. Doncs aquí sí que la recollida és poc i el triatge doncs, és car i les empreses que ho estan fent fins ara no assoleixen de cap manera els objectius que s'han proposat. Els costos de tractar aquests envasos surt molt car. Ve a costar cada any uns 30 euros per habitant, mentre que Ecoembes, l'empresa aquesta, només en paga 5 i mig. Per tant, només assumeix un 18% el cost d'aquesta gestió dels residus que tirem al contenidor, que van a la deixalleria i que després es porten a reciclar. Només les empreses aquestes assumeixen un 18%. L'altra part l'ha de pagar la Generalitat o empreses privades que en tinguin algun benefici. Però al final això no és de moment un benefici, sinó que el material aquest, reciclar-lo de nou, té un cost. Vist tot això, que aquest sistema, que repeteixo, es diu sistema integrat de gestió, no funciona prou bé, és poc eficaç, es pretén, i aquí és on va una nova llei que ara s'està estudiant a Catalunya, hi ha una colla d'organismes que l'estan desenvolupant i estan fent les seves aportacions, des de comerciants, botigues de tot tipus, empresaris, envasadors d'aigües, envasadors de sucs de fruita, envasadors de cava, també intervenen tècnics, etc. Es pretén organitzar un nou sistema, sobretot pels envasos d'usar i tirar, que aquest sistema no hauria de ser novetat. L'any 97 la llei de residus d'envasos ja la proposava, però mai s'ha aplicat. Es dirà el sistema de dipòsit d'evolució i retorn. Sistema de dipòsit d'evolució i retorn. SDDR. Sistema de dipòsit d'evolució i retorn. Què es tracta? Doncs com sempre, de pagar un recàrrec al comprar un producte. Per tant, al comprar un producte ens cobraran un recàrrec i que ens el tornaran si retornem l'envàs en el comerç. Aquesta taxa se'n dirà una taxa de caució i es retornarà, doncs això, retornant aquests dècimes d'euro quan retornem l'envàs a la botiga. Per tant, un sistema nou. Ara molts envasos no es poden retornar i a més no et fan cap devolució de diners. Tampoc et sembla que l'has pagat al començament, encara que sí que va inclòs amb el producte. Això serà tota una cadena. El que se'n diu els agents econòmics, doncs envasadors, grans distribuïdors, imposaran un recàrrec en el producte envasat. Aquest el cobrarà en el distribuïdor majorista, els grans magatzems, i aquest en el comerciant minorista. I finalment el cobrarà a l'últim en el consumidor, nosaltres. Per tant, serà un recàrrec que vindrà des de dalt, vindrà des del gran envasador, fins a que el pagarem quan anem a comprar cada un de nosaltres. El retornar l'envàs farà el procés invers. Nosaltres, diguem el consumidor, cobrarà unes dècimes d'euro per l'envàs que ha retornat a la botiga, aquest li retornarà al distribuïdor aquests diners i aquest al fabricant envasador. Total, que aquest sistema de dipòsit, devolució i retorn que ara s'està estudiant el gestionarà d'alguna manera l'Agència de Residus de Catalunya a través d'organismes que han de constituir-se perquè el sistema és molt, molt, molt complex i que tots els articles que estiguin sotmesos en aquest sistema obligatori, ja repeteixo, de dipòsit, devolució i retorn, s'identificaran els productes amb un etiquetatge nou on l'envàs hi haurà de forma visible algun logo que ens dirà que està adherit en aquest sistema de dipòsit, devolució i retorn. Perdó. Aquest sistema que estem explicant de dipòsit, devolució i retorn està força estudiat una mica com implantar-ho ja, no? En una primera etapa es farà per envasos de productes que n'hi hagi fins a un superiors a un quart de litre. Superiors a un quart de litre. Per exemple, envasos d'aigua, de cervesa o derivats de cervesa, begudes carbòniques o no carbòniques, refrescants, i begudes que tinguin també alcohol. Això és la primera etapa. Aquí, bàsicament, els envasos són de plàstic, amb begudes d'aquestes, o de vidre, en el cas de l'aigua i de la cervesa, molts cops. En una segona etapa, s'aplicarà als envasos iguals o superiors a 3 quarts de litre, més grans. Begudes de cafè, sucs, llet, salses, sopes, molta cosa de tetrabric, com es veu, begudes dietètiques i també el cava i el vi. Per tant, aquí els envasos solen ser o brics o vidre, en general. Això serà la segona fase, la segona etapa. I a la tercera etapa hi haurà els productes més perillosos o contaminants amb envasos que tinguin una capacitat superior a mig litre, com són les laques, els aerosols, les pintures, dissolvents, pesticides, fertilitzants, coses, diguem, doncs, d'insecticides de l'hort, de cultius, etc., pel pagès també. I fins i tot hi ha una referència de preus. El que passa és que aquesta referència s'ha escollit de la llei d'Holanda, que l'estan aplicant, i de moment aquí encara a Catalunya s'ha de debatre moltíssim, no? Però el cost es fixarà per quilo de material d'envàs. O sigui, si l'envàs és de paper, doncs pel quilo de paper hi haurà un recàrrec o d'alumini o tal. Alguna xifra, alguna dada. El més car seran els envasos d'alumini, que es pretén cobrar 0,57 euros per cada quilo d'alumini que hi hagi a l'envàs. 0,57 euros. Segons serà el plàstic, 0,35 euros per cada quilo de plàstic també que hi ha. O les bosses compostables, 0,18 euros per cada bossa. Després serà més barat el paper i cartró, els envasos de fusta o fins i tot els envasos doncs, de vidre. Si aquest envasat de productes es fa amb material reciclat o biodegradable, baixarà de preu. Per tant, quan comprem un producte en que l'envàs hagi estat reciclat, o sigui de material biodegradable, serà més barat. Si abans, doncs, per cada quilo d'alumini que hi anava valia 0,57 euros, ara en valdrà 0,20. Si el plàstic dèiem que valia 0,35 euros cada quilo de plàstic que hi hagués com a envàs, hem de fixar-ho bé, doncs ara serà 0,12, en vez de 0,35, 0,12. I així, no? Per tant, està prevista una nova legislació que ara s'està desenvolupant i estudiant, que en el seu moment arribarà, suposem, en el Parlament i s'haurà de debatre i mirar d'aprovar, que es diu el sistema de gestió dels envasos per dipòsit d'evolució i retorn. I que, com hem vist, s'aplicarà en tres etapes. Primer per envasos superiors a mig litre, després per envasos igual o superior a 3/4 litre i finalment pels més contaminants amb envasos superior a mig litre. I que fins i tot ja hi ha uns preus. I els preus es fixen en funció del pes de l'envàs. En uns moments tornem a la darrera part doncs, de ciència a l'abast de tothom, avui donant la guerra als envasos.
Every time I think of you, I get a shot right through into a bolt of blue. It's no problem of mine, but it's a problem I find, living a life that I can't leave behind. There's no sense in telling me the wisdom of a fool won't set you free. But that's the way that it goes, and it's what nobody knows. And every day my confusion grows. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment you say the words that I can't say. I feel fine and I feel good. I feel like I never should. Whenever I get this way, I just don't know what to say. Why can't we be ourselves like we were yesterday? I'm not sure what this could mean. I don't think you're what you seem. I do admit to myself that if I hurt someone else, then I'll never see just what we're meant to be. Every time I see you falling, I get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment you say the words that I can't say. Every time I see you falling, I'll get down on my knees and pray. I'm waiting for that final moment you say the words that I can't say.
Acabem amb ciència a l'abast de tothom, avui donant la guerra als residus dels envasos, bàsicament els plàstics, i estàvem parlant de que es proposa una nova normativa, una nova llei, on haurem de pagar l'envàs i després ens retornaran els diners que això ens ha costat. Això pot tenir avantatges. Aquest sistema que n'hem dit, doncs, de dipòsit, devolució i retorn, que és el que s'està doncs, discutint i mirant d'acordar per tot Catalunya actualment, sembla que representaria un força estalvi econòmic, és més eficaç que el sistema que hi ha ara, doncs, que el cost de l'envàs, diguem, ja va incluït amb el preu i no donem importància al preu que té això, a l'envàs mateix, no? Que els llocs on ho han implantat es retornen més del 90% dels envasos, per tant això és molt important, molt important, i que podria suposar cada any un estalvi d'uns 10 euros per habitant aquí a Catalunya. Per tant, sembla que el sistema aquest doncs, de devolució i retorn pot ser més útil. A més, com més en retornem, estalviem recursos i a la vegada té influència sobre l'efecte hivernacle. Consumim menys petroli, menys combustibles, d'alguna manera, sobretot per fer el plàstic, que són de derivats de la petroquímica. També té els seus inconvenients. Si hem de retornar l'envàs, a les botigues ens els han d'acceptar. Només dels productes que han vengut ells o també de tots els altres. Això s'ha d'acabar d'afinar, no està ben acordat encara. Al final de la cadena, els envasadors tindran l'obligació només d'acceptar els seus envasos, perquè, és clar, el que no poden fer és quedar-se en pilots d'envasos que no serveixin per tornar a reciclar, en el seu cas concret, no? També s'està pensant que els petits comerços de menys de 200 metres quadrats estiguin només obligats a acceptar el retorn dels envasos dels productes que ells comercialitzen, no de tots els altres, per una manca d'espai. Quan agafem un envàs doncs, que serà amb una màquina expenedora, aquesta màquina es pensa també que incorpori un sistema automàtic per retornar l'envàs, si l'envàs que ens han recarregat, el preu, no? També és una mica complexa. I, és clar, i els envasos comprats a fora de Catalunya o altres països es podran retornar o no. Per tant, hi ha una colla d'interrogants oberts que doncs, en aquests moments s'estan estudiant com fer front. Hi ha experiències en altres països d'haver fet això. Algunes de molt reeixides són a Finlàndia i a Alemanya. A Finlàndia doncs, apliquen aquest sistema de dipòsit, devolució i retorn com aquí. Es pot retornar els envasos a qualsevol comerç, a qualsevol restaurant, a qualsevol hotel, a una estació de servei o a un quiosc. Asseguren que el retorn és del 97%, per tant, dels envasos que ofereixen els productes, el 97% retornes a l'envàs, és un tant per cent que aquí no estem ni al 30%. L'ampolla de vida diu que l'omplen 33 vegades, la reomplen, la reutilitzen 33 vegades, això a Finlàndia. I les ampolles doncs, de plàstic es calcula un promig d'unes 18 vegades. Amb això doncs, s'ha estalviat molta matèria primera, molta brutícia als carrers o molta brutícia als abocadors i a la vegada un estalvi de recursos molt important. A Finlàndia és el país de la Unió Europea que genera menys residus, 82 quilos per habitant, quan el promig de la Unió Europea és 160 al cap de l'any, i, doncs, tal com Finlàndia, també Alemanya, aquest sistema els ha repercutit que el 90% dels envasos es retornin, o a Noruega el 85%, o a Suècia el 85%, també pràcticament. Per tant, sí que el sistema sembla eficaç. Aquí a Catalunya hi ha algunes experiències sobre el tema d'envasos, per exemple, IKEA, que si les bosses de paper, si compres un producte i l'envases en paper et cobren 10 cèntims d'euro per cada bossa i si és de plàstic 50 cèntims d'euro per cada bossa. Això hi queda. O bon preu esclat, que és al revés, t'abona diners, t'abona 2 cèntims d'euro per cada bossa de plàstic que no faci servir, que no agafis. I com es calcula que no agafis? Doncs sí, tenen previst que cada 10 euros de compra agafaries una bossa. Per tant, per cada 10 euros de compra t'abonen 2 cèntims d'euro. És una manera, diguem, doncs, de mira, d'estimular l'estalvi d'això. S'haurà de tornar segurament al carret i als mètodes clàssics doncs, de portar els productes a casa. El carret no s'ha deixat mai, però potser ha caigut una mica en desús i s'hauria de potenciar. És un mètode recomanable per fer front, sobretot, a compres una mica importants. Té rodes, és més fàcil doncs, de transportar d'un lloc a l'altre els productes, i és un bon sistema ecològic, diguem-ne. El sac de roba també, el sac de roba per anar a comprar el pa, o per altres sistemes també s'ha fet servir molt, i és una opció que els ecologistes l'apoyen moltíssim. La compra setmanal també es podria fer quan anem el cap de setmana, doncs en el cotxe portar-hi o capses de cartró, o bé portar-hi bosses de roba que es puguin fer servir moltíssimes vegades, és una altra opció. Fer servir bosses biodegradables, sobretot per la matèria orgànica dels residus, la recollida de la matèria orgànica. Aquestes bosses són de fècula de patata o de midó de blat de moro, per tant, són totalment biodegradables, no com les altres que duren fins i tot 400 anys, aquestes es degraden en 3 mesos. També, important, les paperines o les bosses de paper. No obstant, el paper requereix molta energia i després, si s'ha de tornar a reciclar, té un cost d'aigua i d'energia molt important. Ha de ser, si un cas, paper ecològic, que vol dir que l'hem destintat, l'hem netejat una altra vegada sense clor, perquè si no, no fem res de bo. I, per tant, hi ha sistemes, hi ha mètodes per utilitzar de moment, i que quan vingui el cas segurament que el que haurem de fer és això, pagar per l'impost, pagar per l'envàs. Fins aquí el programa d'avui, doncs, de Ciència a l'abast de tothom. Esperem que aquest tema de la guerra als envasos hagi suggerit idees i a la vegada pensar que venen temps nous amb tot això. Hem fet un repàs des de l'alta producció de residus que fem cada una a casa nostra. Dir, per exemple, hem dit que Catalunya consumia 14 milions de bosses de plàstic els caps de setmana, o no, cada setmana, però vull dir sobretot els caps de setmana quan fem les compres, que ara utilitzem un sistema, que és aquest sistema integrat de gestió, que és portar un contenidor groc, anar a la deixilleria i allà s'ho emporten Ecoembes o Ecovidrio, però que és poc eficaç, que s'estudia el nou sistema de dipòsit d'evolució i retorn, on pagarem per cada bossa o envàs recollit i que el podrem retornar recuperant aquest import. I, en fi, això és el que ha donat de si el programa de ciència d'aquest diumenge. Fins a un pròxim programa, que serà doncs, el mes que ve, si Déu vol. Molt bon dia a tothom.